Bon dia, la una us parla Maria Lara. El PSOE i Junts han registrat una proposta de llei perquè la Generalitat assumeixi competències en immigració, incloent la gestió de devolucions, els centres d'internament d'estrangers i també la concessió d'autoritzacions de residència. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. El president Salvador Illa s'ha mostrat a favor del traspàs de competència a la Generalitat. Ha dit que milloraran l'autogovern i que la gestionaran amb rigor.
Qualsevol avenç competencial i millora d'autogovern és benvingut. Qualsevol avenç institucional i qualsevol millora de l'autogovern és sempre benvinguda i el govern de Catalunya exercirà sempre les seves competències amb el màxim rigor i la màxima responsabilitat. O procurarà, si volen vostès, per ser més precisos, exercir sempre les competències amb el màxim rigor i la màxima responsabilitat. No?
Ho ha dit a la presa de possessió del síndic major de Comptes, Miquel Salazar, que ha comptat amb la presència del president de Parlament, Josep Rull, i dels membres del govern.
Gràcies, Mont. Bon dia. I l'equip de govern de Ripoll, d'Aliança Catalana, censura l'exposició que s'havia d'inaugurar aquesta mateixa tarda a l'Espai de la Lira. El motiu, dues imatges de dues alumnes que hi apareixien amb el islàmic. Ens ho amplia la Judit Espert, de Televisió de Ripoll.
L'Ajuntament de Ripoll ha vetat una exposició de l'alumnat de segon d'ESO de l'Institut Abat Oliva prevista a l'espai expositiu de la Lira. La mostra posava en relleu l'importància dels objectes personals com a símbols d'identitat i memòria. Segons el director del centre, l'alcaldessa va demanar retirar dues imatges d'alumnes amb vel islàmic i davant la negativa de la direcció, el consistori ha ordenat desmuntar tota la mostra al·legant problemes en la sol·licitud de l'espai. L'Institut considera que aquesta decisió no té fonament perquè ja s'havia muntat l'exposició i, de fet, ja s'havia fins i tot publicat al web municipal. Finalment, l'exposició es manté, però es trasllada al local de Can Cost, a la plaça de l'Ajuntament.
I rècord històric d'ocupació ara al febrer, més de 3.700.000 afiliats, segons dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. L'ocupació ha crescut un 0,62% respecte al mes de gener, impulsada sobretot per esdeveniments com ara el Mobile World Congress, que tot just començava ahir, i els treballadors anuals han crescut també un 2,11%. De fet, Comissions Obreres, en aquest sentit, i també UGT, han convocat per avui una mobilització a Barcelona per reclamar la reducció de la jornada laboral fins a les 37 hores i mitja. Els sindicats justifiquen l'acció d'avui per deixar clar a la classe política que la reducció de la jornada compta amb l'aval també de la ciutadania. La manifestació arriba en un moment en què l'avantprojecte de llei que ho hauria de fer possible ja s'ha remès al Congrés.
Notícies en xarxa.
De març de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 4 de març, avui amb una mica de prèvia ja de la Champions. Avui arrenquen els vuitens de final de la Champions masculina amb un derbi madrileny, és el partit més destacat entre Real Madrid i Atlètic de Madrid. També juga el primer partit de l'eliminatòria d'on hauria de sortir el rival, el possible rival del Barça, en uns hipotètics quarts de final entre el Borussia Dortmund i el Lilla. El Barça juga demà. A aquesta hora viatja cap a Lisboa per jugar demà aquesta anada dels vuitens contra el Benfica. També parlarem de la suspensió de l'ajornament del partit d'ahir de l'Espanyol al camp del Villarreal per les condicions meteorològiques, per l'alerta. Es va saber pocs minuts abans que comencés el partit, ja s'havia escalfat la gent, i hi havia més de 10.000 persones a l'estadi de la Ceràmica i finalment, però, es va suspendre aquest partit. Veurem, estarem pendents d'una nova data. Avui molt futbol, però també handbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, avui arrenquen els vuitens de final de la Champions masculina.
Es disputen tres partits al Bruges, Aston Villa, a tres quarts de set, i ja a les 9 el PSV Eindhoven, Arsenal, el Borussia Dortmund Lilla, d'on sortirà l'hipotètic rival del Barça a quarts de final, i el derbi madrileny entre Real Madrid i Atlètic de Madrid.
El Barça viatja avui, ho dèiem, cap a Lisboa per jugar demà l'anada d'aquesta eliminatòria contra el Benfica.
A la convocatòria només hi falten els lesionats Christensen, Ter Stegen i Marc Bernal, mentre que hi són Gavi, ja recuperat del procés febril, a més d'Ansu Fati i Ter Stegen. Els blaugranes hi arriben en bon moment, líders en solitari a la Lliga després de golejar diumenge la Real Societat, tot i que el seu rival, el Benfica, haurà tingut set dies per preparar aquest partit, ja que va poder ajornar el seu partit de Lliga d'aquest cap de setmana.
A la primera masculina, ahir finalment, ho dèiem ara, es va suspendre el Villarreal espanyol perquè havia tancat la 26a jornada.
L'alerta meteorològica vermella a tota la demarcació de Castelló va obligar a suspendre el partit, tot i que la decisió no es va prendre fins pocs minuts abans de començar, després d'haver escalfat amb normalitat quan els jugadors estaven a punt de saltar la gespa i amb més de 10.000 persones a l'estadi de la Ceràmica. L'Espanyol va assegurar que mirarien de compensar aquest desplaçament a l'afició i la premsa de la manera que es poguessin permetre.
N'estarem pendents de quan es pot jugar aquest partit, de la nova data. I a tot això ja tenim, ho hem concebut aquest migdia, els horaris de la jornada 29.
El duel català entre el Barça i el Girona es disputarà el diumenge 30 de març a un quart de 5 de la tarda a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'altre equip català de la Lliga, l'Espanyol, rebrà l'Atlètic de Madrid al Real Club Deportiu Estadi Stadium el dissabte 29 de març a la mateixa hora, un quart de 5.
Tornant al Barça, un any més el Club Blaugrana serà protagonista en la gala dels Premis Laureus, que tindrà lloc el 21 d'abril a Madrid.
D'entre els nominats destaquen Aitana Bonmatí, Lamine Yamal i el Barça femení, que ha destacat també la nominació de Marc Márquez en la categoria de retorn mundial de l'any. El pilot de Cervera ha tornat a competir després d'un any complicat per les lesions, guanyant el primer gran premi de l'any aquest cap de setmana a Tailàndia.
I un apunt més de futbol, tornant a futbol, el Lleida ja té nou entrenador.
El club lleidatà, que ahir feia oficial la destitució del tècnic, Marc García, ha anunciat avui la incorporació del basc Imanol Idiáquez com a nou entrenador. Amb aquest canvi, només els dos primers classificats ara mateix del grup 3, Sant Andreu i Europa, mantenen el cos tècnic que va començar la temporada dels equips catalans de segona federació.
En handbol, el Freaking Granollers es juga avui al poder seguir viu en competició europea amb el partit de l'última jornada de la Main Round.
Els vallesans visiten aquesta tarda la pista del GOG danès, ara mateix segon classificat del grup amb 5 punts, i només els val la victòria per tenir opcions de ser com a mínim vuitens de final. Recordem que els dos primers passen directament a quarts i el tercer del grup, que ara mateix és el Crient Suís, amb un punt més que el Granollers, jugaria una eliminatòria de vuitens de final. Els suïssos reben també aquesta tarda el líder del grup, el Montpellier.
El Montpellier francès. En aquell patins, els dos catalans que disputaran la Final Four de la Europe Cup volen fer d'anfitrions.
Pons Lleida i Igualada Rigat, que s'enfrontaran a la semifinal catalana, garantint un equip de casa nostra a la final, volen acollir aquesta final a 4, que es disputarà el 29 i el 30 de març. A l'altra semifinal es veuran les cares dos portuguesos que no han guanyat mai la competició ni han disputat mai cap final, el Ribadave i el Tomar.
I un últim apunt, el Mundial d'Esquí Nòrdic, que s'està celebrant a Morgins, a Suïssa, el banyolí Oriol Cardona, en tàndem amb en Alonso, va obtenir ahir al migdia, a primera de la tarda, el bitllet per als Jocs Olímpics de l'any que ve en la prova de relleu mixt.
Dijous, Cardona participarà a la prova d'esprint. La ceretana Laia Sallés ha guanyat avui el bronze en la prova vertical categoria júnior. És la segona medalla per a Sallés, que hi obtenia l'or al relleu mixt júnior amb el granadí Gonzalo Casares.
Dimarts 4 de març, 10 minuts passen ja de la 1, comencem parlant de futbol. El Barça viatja avui cap a Lisboa per jugar demà l'anada dels vuitens de final de la Champions masculina. Els blaugranes hi arriben en bon moment, líders en solitari a la Lliga després de golejar diumenge a la Real Societat, tot i que el seu rival, el Benfica, haurà tingut 7 dies per preparar aquest partit, ja que va poder ajornar el seu partit de Lliga d'aquest cap de setmana a la Lliga portuguesa. Ahir la UEFA va publicar una entrevista a la joveníssima estrella del Barça, l'extrem de Mataró, Lamine Yamal, que parlava de l'experiència de marcar un gol en la màxima competición europea.
Creo que al final hay dos competiciones que son en las dos en las que si tú marcas un gol estás muy muy feliz, más que en las otras, que creo que la Champions y el Mundial son las dos competiciones que son diferentes. Al final es por todo, es una vibra cuando suena el himno de la Champions. Yo creo que a todo el mundo se le pone la piel de gallina. Y sí, marqué en campo del Mónaco, que fuera de casa y contra el Atalanta, y sí, es una sensación que nunca había tenido, solo en la Eurocopa con el gol a Francia.
Demà a les 9, aquest Benfica-Barça, en principi amb Lamine Yamal, evidentment. La tornada jugarà dimarts de la setmana que ve a Montjuïc. Ja, avui ja comencen aquests vuitens de final amb els partits d'anada de l'eliminatòria entre el Bruges i l'Aston Villa, a 3:15, i ja a les 9 el PSV Eindhoven-Arsenal, el Borussia Dortmund-Lilla, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a quarts de final, entre alemanys i francesos, i el derbi madrileny, que també juga avui l'anada entre Real Madrid i Atlètic de Madrid, a les 9 al Bernabéu. Això pel que fa a la Champions, a la Lliga, i finalment es va suspendre el partit que l'Espanyol havia de jugar al camp del Villarreal per l'alerta meteorològica a tota la demarcació de Castelló. Després d'haver escalfat amb normalitat, quan els jugadors estaven a punt de saltar la gespa i amb més de 10.000 persones a l'estadi de la Ceràmica, el jutge de competició, amb la Federació i la Lliga, van decidir finalment ajornar aquest duel. Ho explicava així després del partit el director esportiu de l'Espanyol, Fran Garagarza.
Bueno, nos ha pillado de sorpresa a todos. A 10 minutos más o menos de arrancar el partido, nos han llamado que se iba a suspender y que nos teníamos que reunir. Bueno, hemos estado hablando con Liga y con Federación y que se suspendía el partido, que no se podía jugar porque hay recomendaciones, hay un riesgo de lo que nadie quiere que pase y ante eso pues se ha tomado la decisión por parte de la Liga y de la Federación y nosotros acatar las órdenes y poco más, ¿no?
Garagarza, que va fer de portaveu del club ahir a Villarreal, traslladant la preocupació per l'afició desplaçada al País Valencià, a més dels mitjans que cobreixen el club perico, més enllà de la propi equip.
Para nosotros también es duro que toda nuestra gente que ha venido a vernos, no sé exactamente, pero me hablan de cerca de 250, más todos vosotros que venís expresamente a cubrir y a dar el día a día del Español, pues que nos tengamos que ir a casa sin jugar, ¿no? Bueno, es una decisión que se ha tomado y que nosotros tenemos que acatar, y sobre todo que sea por la seguridad, evidentemente, y volvernos a casa, que ahora ya estamos recogiendo todo para irnos en autobús a casa, que no tengamos ningún problema en la carretera, y también todos nuestros aficionados que nos preocupan, porque mucha gente ha venido en coches y bueno, pues nos preocupa la seguridad de toda nuestra gente, ¿no? Más allá de lo que es el equipo.
Des del club van assegurar que mirarem de compensar aquest desplaçament a afició i premsa de la manera que es pogués permetre. N'estarem pendents de quan es pot jugar finalment aquest partit pendent d'aquesta 26a jornada, tot i que ni Villarreal ni Espanyol juguen competició europea, tampoc Copa del Rei, així que hauria de ser més fàcil trobar una data, tenint en compte també la previsió meteorològica. I encara en futbol, aprofitem com cada dimarts per repassar amb més calma, després del cap de setmana, l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra, la segona i la tercera federació masculines. A la segona federació, el Lleida ha fet oficial avui mateix l'arribada d'Imanol Idiáquez com a nou entrenador, en substitució de Marc García. Només els dos primers classificats, ara mateix el grup 3, Sant Andreu i Europa, mantenen el cos tècnic que va començar la temporada dels equips catalans de segona federació. Amb l'asterix recordem de l'Espanyol B, que va incorporar mitjans de setembre Víctor Cea per substituir Ignasi Sanabra, que no hi tenia el títol requerit. I a la tercera federació masculina, l'Associació Esportiva Prat s'enfonsa encara més i ara mateix tanca la classificació del grup 5 després de perdre diumenge al camp del Sant Cristòbal. El conjunt potablada no ha guanyat aquest 2025 i continua en aquesta igualadíssima part baixa, empatat amb Sabadell B i Muntanyesa, a 3 punts de la permanència i a 5 de la plaça que s'adoraria mantenir-se a la categoria, tenint en compte els possibles descensos no compensats. Al Prat Ràdio, Laura Prilló.
Després de la derrota d'aquest cap de setmana de l'Associació Esportiva Prat a Can Anglada enfront al Sant Cristòbal per 1-0, el conjunt potablava encadena la tercera derrota consecutiva que els fa caure de nou a la zona de descens, sent cocuers a 3 punts de la permanència i a 6 del cinquè classificat, que asseguraria la salvació sense haver d'estar pendents dels descensos compensats. Un Prat que encara no ha guanyat aquest 2025 i el qual no acaba de convertir en gol les ocasions a porteria. Escoltem a Moli, el jugador potablava, com ho explica.
No, ja és algo que siempre nos ha pasado durante toda la temporada. Nos cuesta meter goles y luego siempre acabamos encajando alguno. Es ideal, no sé hace cuánto que no acabamos el partido con una portería cero y el gol, bueno, cuesta llegar. Así que si te meten gol y tú no metes, pues obviamente pierdes.
Així doncs, l'AE Prat cau a l'últim lloc de la classificació amb 20 punts. D'ara en endavant, el conjunt pretenc només li queda continuar lluitant en aquestes darreres 10 jornades de la Lliga regular que es convertiran cadascuna en una final. Escoltem el porter Potablava titular d'ahir, Aleix Ruiz.
Hay que seguir, no queda otra, quedan 10 finales por delante, muchos puntos en juego, 30, así que hay que seguir, sana que viene en casa, Sandier, a por Sadaive.
La propera cita a Tercera Federació serà clau pels de Miquel Motoso, ja que s'enfrontaran diumenge al Municipal Sagnier al Sabadell B, un rival directe en la lluita per la permanència que té els mateixos punts que els Potablava a la classificació.
Gràcies, Laura. Per cert, he rebatejat el nou entrenador de Lleida, no és Imanol, és el seu germà, és Íñigo Idiáquez, aquest nou entrenador de Lleida que substitueix a Marc García. I ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat ha estat el de Max Marcet per obrir la golejada del líder del grup 3 de la segona federació masculina, el Sant Andreu, contra l'Olot, que s'ha endut el 49% dels vots. Ha superat les dianes de Ricardo Bad, el líder del grup 5 de la tercera federació, el Reus Redis, de Justin, també del Girona B d'aquesta tercera federació, del segon classificat, i de Bafoe de Sisè, ja ho direm, per donar la victòria al Sant Cristóbal també en aquesta mateixa categoria, la tercera federació masculina. Recordeu que podeu recuperar els gols i votar cada dilluns a que us sembli millor la nostra enquesta al compte dix@esportsenxarxa. En bàsquet, demà tenim jornada intersemanal de la Lliga Femenina. L'Espart Girona, que segon jugarà a la pista de l'IDK Euskotren, a Donosti. Els reptes més importants se'ls tenen el Cadí, la Seu i el Joventut. Les urgenenques reben el Perfumeries Avenida de Salamanca, tercer classificat, i les badalonines al Casa de Montsaragossa, que és el quart. Demà farem la prèvia, evidentment, com també en categoria masculina, del retorn de la FIBA Champions League per al Baxi Manresa, que va estar a punt de donar la sorpresa la campanada a Màlaga, diumenge a l'ACB, anant molts minuts per davant del marcador contra el flamant campió de Copa, l'Unicaja. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
El partit va suposar el debut de la nova incorporació de l'equip, Armel Traoré. El jugador provinent de la franquícia dels Lakers va anotar 8 punts contra els malaguenys i reforça el joc interior de l'equip. Sobre la derrota a Màlaga, l'entrenador del Manresa, Diego Campo, destacava que cal millorar certs aspectes del joc per plantar cara als grans equips de la Lliga.
I això ha provocat que Unicaja haya podido correr, remontar y ponerse por delante y finalmente está el tema del rebote ofensivo. Hemos jugado con la suficiente... diría que es un tema de posiciones, no de intensidad, porque si estás ahí mal colocado en defensa, pues tienen ventaja en el rebote, y entonces entre las pérdidas y los 17 rebotes ofensivos, pues es mucha ventaja para ellos. Orgulloso del equipo, de cómo ha trabajado, pero con ganas de mejorar estas cosas que ha dicho.
Demà, a partir de les 8 del vespre, el Baxi Manresa tornarà a la competició europea, a la Basketball Champions League, a la pista del Pallacanestro Reggiana d'Itàlia.
En handbol, el Freaking Granollers es juga avui al poder seguir viu en competició europea amb el partit de l'última jornada de la Main Round. Els ballesans de l'European League masculina, evidentment. Els ballesans visiten aquesta tarda la pista del Geoghegan danès, ara mateix segon classificat al grup amb 5 punts i només els val la victòria per tenir opcions de ser com a mínim a vuitens de final. Recordem que els dos primers passen directament a quarts i el tercer del grup, que ara mateix és el Crient Suís, amb un punt més que el Granollers, jugaria aquesta eliminatòria de vuitens de final. Els suïssos reben també aquesta tarda el líder del grup, el Montpellier francès. La prèvia d'aquest Geoghegan Granollers amb Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
En el partit d'anada al Palau d'Esports, el Freaking Granollers i el GOG danès van empatar a 36. Ara, segons Antonio Rama, els danesos juguen a casa i exhibiran un ritme de joc molt alt davant d'una afició que empeny. Per tant, el partit d'avui té un valor de final.
Partit molt difícil, amb un equip molt complet, que corren, que defensen, que tenen molt bona porteria, amb jugadors amb moltíssim talent, ja els vam veure a Granollers. Sí que és veritat que a Granollers vam fer un partit molt complet i vam estar a les portes de guanyar, i com a mínim s'hauria de repetir el nivell que vam donar a Granollers per tenir opcions. Tot i que ells també guanyen i tenen més valor encara a casa seva, penso que la gent també els hi dona aquest puntet de més que tenen aquests equips nòrdics quan juguen a casa. Però bé, amb tota la il·lusió de poder seguir vius a Europa amb moltíssimes ganes de que tot surti bé i de que no sigui l'últim partit d'aquesta temporada a Europa.
El Freiking Granollers arriba al maig d'avui amb confiança i bones sensacions i ho donarà tot per poder passar a vuitens de final de l'EHF.
I en hoquei patins, ja us ho explicàvem ahir, Jordi Bargalló va anunciar la seva retirada un cop acabi aquesta temporada. El sadorninenc, una llegenda d'aquest esport, que encara juga al màxim nivell als seus 45 anys, el Noia, aquest curs, amb qui jugarà els quarts de final de la Champions masculina. Ens omplir des de Ràdio Granollers l'Eli Jiménez.
El sadorninenc Jordi Bargalló ha anunciat aquest dilluns que posarà punt i final a una llarga i exitosa trajectòria com a jugador d'hoquei patins quan acabi aquesta temporada amb el Noia Freixenet. Un viatge que va iniciar al Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní, seguit d'una primera etapa al Noia i finalitzant la seva etapa formativa al Barça per acabar tornant al primer equip del club sadorninenc. Després el Noia va incorporar-se al Liceu en dues etapes diferents, amb un interval de dues temporades on va defensar la samarreta de l'Igualada. Acabada la seva segona etapa a Galícia, Bargalló va jugar cinc temporades a l'Oliveirense fins que va tornar al Noia, on ha finalitzat la seva trajectòria esportiva. Jordi Bargalló compta amb un palmarès destacable, amb una Hockey Lliga, dues Copes del Rei, una Lliga Catalana, dues CERS, una Copa Federació, dues Intercontinentals, una Continental, una Tassa Portugal, tres Copes d'Europa i dues Supercopes d'Europa, a més de quatre Campionats del Món i quatre més d'Europa amb la selecció espanyola, una selecció a la qual s'incorporarà la temporada vinent com a segon del també sadorninenc Pere Bàries.
Gràcies, Eli. El proper repte és la Copa del Rei. Per a Jordi Bargalló, per al Noia, que arrenca aquest dijous una copa d'aquí a dos dies al Joan Ortoll de Calafell amb el Pons Lleida Pas al Coi a un quart de set i el Barça-Noia a tres quarts de nou. La Logreta Penedesenca que ja es prepara per acollir un cop més el millor hoquei patins de l'estat. Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
Calafell ja ho té tot a punt per l'organització de la Copa del Rei d'Hoquei Patins que celebra al municipi del Baix Penedès del 6 al 9 de març. El màxim responsable, José Manuel Abascal, ens comenta l'importància de l'esdeveniment pel municipi i per l'esport en general.
Bueno, pues s'acerca ya la gran cita, es una de las citas más importantes del hockey patines de toda España y tenemos la suerte de organizarlo aquí desde Calafell. Estamos primero orgullosos, ilusionados y, hombre, también un poco de gusanillo ya porque se acerca la fecha. Y de lo que deseamos es que todo esté bien, que la gente que venga a ver la copa pues que se sienta a gusto y que esté en un escenario pues agradable y que disfrute al máximo de este evento deportivo.
L'aforament del pavelló acollirà al voltant de 1.000 persones.
Sí, mañana se empieza a poner una grada supletoria en la parte norte, así que ahí van a entrar cercana a las 200 personas. Con lo cual el aforo será rondando las 1.000 personas. Habrá un ambiente extraordinario, especialmente en ese partido Calafell-Reus, que es de máxima rivalidad y que va a ser el viernes, allá a última hora, así que estamos también esperando ese partido como agua de mayo porque habrá un lleno absoluto.
Des de l'Ajuntament de Calafell destaquen que la Copa donarà un plus important al comerç local i comarcal.
Gràcies, Toni. I un últim apunt. Aquest cap de setmana s'ha disputat a l'Àrea Olímpica de Terrassa el Campionat de Catalunya de Natació Adaptada. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
El Club Natació Barcelona s'emporta al Campionat de Catalunya de Natació Adaptada, que s'ha celebrat a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. El conjunt agarenc, el conjunt local, ha acabat a la segona posició i el Centre Natació Mataró ha acabat a la tercera plaça. Novament, l'Àrea Olímpica s'ha omplert d'aficionats per viure una nova edició del Campionat de Catalunya Open d'hivern, que serveix també per agafar mínimes de cara a les competicions més importants, com és el cas del Campionat Mundial, que es celebrarà a Singapur al setembre, i també, lògicament, la classificació per al proper Campionat d'Espanya. Una de les novetats ha estat el cronòmetre electrònic per poder validar marques que han estat assolint els nedadors en aquesta classificació. El conjunt agarenc ha sumat un total de 17 medalles, han participat 19 atletes. Aquesta és la valoració del seu entrenador Jordi Bosch i del nedador Àlex Sánchez.
Sí,
Sí, cada vegada també l'equip és més gran. Això fa que en els entrenaments doncs, es faci més pinya, s'entreni millor, tot i ser un esport individual, al final no deixa de ser un esport amb el qual comparteixes moltes hores amb els teus companys d'equip, i al final el fet aquest d'haver crescut a nivell de secció, a nivell d'equip, doncs ens dona també aquest plus en els entrenaments, aquest plus en les competicions, aquest companyerisme que et fa, evidentment, ser millor.
Al final, doncs, bueno, ha sigut un pas endavant també de cara a l'any passat, hem fet doncs, subcampions de Catalunya, i per tema de marques d'equip, marques individuals, de veritat que anem superant bastant. Tenim un bon any de prioritat per davant.
Doncs ara els nedadors preparen ja competicions internacionals com la World Series o també, com dèiem, el Campionat d'Espanya. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Sent l'impacte del gran sinfó. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bon dia i bon dimarts, 4 de març de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 4 de març, avui arrenquen els vuitens de final de la Champions masculina de futbol en quatre equips, quatre partits, volíem dir, d'entre els quals destaca el derbi madrileny entre el Real Madrid i Atlètic de Madrid, a les 9 de la nit al Bernabéu, a més també del Dortmund-Lilla, d'on ha de sortir el rival del Barça en uns hipotètics quarts de final. Els blaugranes viatgen avui cap a Lisboa per jugar demà a l'anada d'aquests vuitens contra el Benfica. Avui parlarem de futbol, també de la suspensió del partit d'ahir de l'Espanyol a Vila-real per les condicions meteorològiques, pocs minuts abans que hagués de començar, però també d'handbol, hoquei patins, esquí de muntanya i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Alba Triador. Alba, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, avui arrenquen els vuitens de final de la Champions masculina.
Es disputen tres partits, el Bruges-Aston Villa a 7:15 i ja a les 9 el PSV Eindhoven-Arsenal, el Borussia Dortmund-Lilla, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a quarts de final, i el derbi madrileny entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid.
Avui a les 9 al Bernabéu, aquest Madrid-Atlètic de Madrid, el Barça viatja avui a aquesta hora cap a Lisboa per jugar demà a l'anada d'aquesta eliminatòria contra el Benfica.
A la convocatòria només hi falten els lesionats Christensen, Ter Stegen i Marc Bernal, mentre que hi són Gavi, ja recuperat del procés febril, i Ansu Fati. Els blaugranes hi arriben en bon moment, líders en solitari a la Lliga després de golejar diumenge a la Reial Societat, tot i que el seu rival, el Benfica, haurà tingut 7 dies per preparar aquest partit, ja que va poder ajornar el seu partit de Lliga d'aquest cap de setmana.
A la Lliga portuguesa, exacte. A la primera masculina, ahir finalment es va suspendre el Vila-real espanyol, que havia de tancar la 26a jornada.
L'alerta meteorològica vermella, tota la demarcació de Castelló, va obligar a suspendre el partit, tot i que la decisió no es va prendre fins a pocs minuts abans de començar, després d'haver escalfat amb normalitat, quan els jugadors estaven a punt de saltar la gespa i amb més de 10.000 persones a l'estadi de la Ceràmica. L'Espanyol va assegurar que mirarien de compensar aquest desplaçament a l'afició i la premsa de la manera que es poguessin permetre.
Uns 250 aficionats de l'Espanyol es van desplaçar fins a Vila-real, en aquest cas fins a Castelló, i no van poder veure, evidentment, el partit. N'estarem pendents de quan es pot jugar aquest partit, de la nova data. A tot això ja sabem els horaris de la jornada 29.
El duel català entre el Barça i el Girona es disputarà el diumenge 30 de març a 4:45 de la tarda a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i l'altre equip català de la Lliga, l'Espanyol, rebrà l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium el dissabte 29 de març a la mateixa hora, a 4:45.
Tornant al Barça, un any més, el Club Blaugrana serà protagonista a la gala dels Premis Laureus. Ahir vam saber els nominats. Aquesta gala tindrà lloc el 21 d'abril a Madrid.
D'entre els nominats destaquen Aitana Bonmatí, Lamine Yamal i el Barça femení, que el destaca també la nominació de Marc Márquez en la categoria de retorn mundial de l'any. El pilot de Cervera ha tornat a competir després d'un any complicat per les lesions, guanyant el primer gran premi de l'any aquest cap de setmana a Tailàndia.
De MotoGP, i un apunt més de futbol, tornant al futbol, el Lleida ja té nou entrenador.
El club lleidatà, que ahir feia oficial la destitució del tècnic Marc García, ha anunciat avui la incorporació del basc Íñigo Idiáquez com a nou entrenador. Amb aquest canvi, només els dos primers classificats ara mateix del grup 3, Sant Andreu i Europa, mantenen el cos tècnic que va començar la temporada dels equips catalans de segona federació.
I dir aquest que té experiència en, fora de l'estranger, com per exemple el Luton Town anglès, a més també del Cancún mexicà i les categories inferiors també de l'Aston Villa, també entrenat al Real Unión de Irún. En handbol, el Freaking Granollers es juga avui al poder seguir viu en competició europea amb la European League masculina Carolina, amb el partit de l'última jornada de la Main Round.
Els vallesans visiten aquesta tarda la pista del GOG danès, ara mateix segon classificat del grup amb 5 punts, i només els val la victòria per tenir opcions de ser com a mínim a vuitens de final. Recordem que els dos primers passen directament a quarts, i el tercer del grup, que ara mateix és el Crient Suís, amb un punt més que el Granollers, jugaria una eliminatòria de vuitens de final. Els suïssos reben també aquesta tarda el líder del grup, el Montpellier.
Els dos partits a 3:15 de la tarda, aquest GOG Granollers. Avui en farem la prèvia. En hoquei patins, els dos catalans que disputaran la Final Four de la Europe Cup volen fer d'anfitrions.
Pons, Lleida i Igualada-Rigat, que s'enfrontaran a la semifinal catalana, garantint un equip de casa a la nostra final, volen acollir aquesta final a 4, que es disputarà el 29 i el 30 de març. A l'altra semifinal es veuran les cares dos portuguesos que no han guanyat mai la competició ni han disputat mai cap a final, el Ribadave i el Tomar.
I un dia a punt, el Mundial d'Esquí Nòrdic, que s'està celebrant a Morgins, a Suïssa, el Banyolí Oriol Cardona, en tandem amb Alonso, obtenia ahir el bitllet per als Jocs Olímpics de l'any que ve, Jocs Olímpics d'hivern, a la prova de relleu mixt.
Dijous Cardona participarà a la prova d'esprint. La ceretana, Laia Sallés, ha guanyat avui el bronze en la prova vertical categoria júnior. És la segona medalla per a Sallés, que hi obtenia l'or el relleu mixt júnior amb el granadí Gonzalo Casares. Ladies and gentlemen.
Dimarts 4 de març, 1:36, 6 minuts passant de 2:45. Comencem parlant de futbol. El Barça viatja avui cap a Lisboa per jugar l'anada demà dels vuitens de final de la Champions masculina. Els blaugranes hi arriben en bon moment, líders en solitari de la Lliga, després de golejar diumenge a la Real Societat, tot i que el seu rival, el Benfica, haurà tingut 7 dies per preparar aquest partit, ja que va poder ajornar el seu partit de Lliga de Portuguesa aquest cap de setmana passat. Ahir, Barça-Guam va publicar una entrevista a l'ara porter titular del Barça, el polonès Wojciech Szczęsny, que va explicar, entre altres coses, que meditava abans de cada partit per preparar-se per competir, i també va explicar en aquest sentit una anècdota amb el fill de Ter Stegen.
Well, I do it every day, 15 to 20 minutes a day. Okay. I do it right before the game.
Ho faig cada dia, durant 15 o 20 minuts. I ho faig sempre abans de cada partit. Entro en un estat de màxima concentració i m'ajuda a estar preparat exactament de la mateixa manera per cada partit. També m'ajuda a gestionar els bons i els mals moments. Tinc una anècdota divertida sobre això amb Ter Stegen. Em va explicar que un dia el seu fill va entrar al vestidor abans d'un partit. Tothom estava a la seva i jo estava meditant. I li va preguntar, papa, per què Szczęsny està dormint?
Why is Szczęsny sleeping?
Demà a les 9 aquest Benfica a Barça, amb Szczęsny com a titular a la porteria, previsiblement, si no passa res estrany, no hi seran 3 lesionats. Els únics 3 que té encara el Barça, Ter Stegen, Marc Bernal i Andreas Christensen. La tornada jugarà dimarts de la setmana que ve a Montjuïc. Evidentment, demà en faré la prèvia i escoltarem també Hansi Flick. Avui ja comencen aquests vuitens de final amb els partits d'anada de l'eliminatòria entre el Bruges i l'Aston Villa, 6:45, i ja a les 9 el PSV Eindhoven Arsenal, el Borussia Dortmund Lille, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a quarts de final, i el derbi madrileny entre Real Madrid i Atlético de Madrid, com dèiem, a les 9 de la nit al Bernabéu. Això pel que fa a la Champions. A la Lliga ahir finalment es va suspendre el partit que l'Espanyol havia de jugar al camp del Villarreal, a la Ceràmica, per l'alerta meteorològica a tota la demarcació de Castelló, després d'haver escalfat amb normalitat quan els jugadors estaven a punt de saltar la gespa, i amb més de 10.000 persones ja a l'estadi de la Ceràmica. Sí, ja, de fet, ja gairebé no plovia, la previsió era sí que tornaria a haver-hi tempesta. El jutge de competició finalment, amb la Lliga i la Federació, va decidir ajornar a aquest duel. Ho explicava així després del partit del director esportiu de l'Espanyol, Fran Garagarza.
Bueno, parece ser que han estado valorando que había un riesgo, y según ha ido avanzando pues la hora del partido, pues quizás han visto que la cosa se iba a empeorar, a pesar de que el terreno de juego y todo está bien, pero claro, una cosa es cómo está aquí y otra cosa es cómo puede estar, ¿no? En los alrededores o en los pueblos, etcétera. Entonces, es que encima ya ha habido una situación dramática en esta zona, ¿no? En Castellón, Valencia, sobre todo Valencia, ¿no? Entonces, claro, toda la gente que ha venido, los desplazamientos, pues si han entendido que hay que suspender, prioriza la seguridad.
Garagarza, que va fer de portaveu del club ahir a Villarreal, traslladant la preocupació per l'afició desplaçada al País Valencià, més dels mitjans que cobreixen el club perico, més allà del propi equip. Des del club van assegurar que mirarien de compensar aquest desplaçament a l'afició i a la premsa, de manera que es pogués permetre.
Sobre todo nos preocupa mucho nuestra gente y evidentemente todos vosotros, ¿no? Nos preocupa porque vamos a llegar a casa a ver si llegamos bien, no hay problemas, que parece que no, pero ahora mismo lo que más nos preocupa es eso y también aprovechar que lo hemos hablado en el club, que toda la gente que ha venido, incluidos todos vosotros, el club va a tener que ayudar obviamente en todo esto porque es una situación que hay que dar un valor y que está por encima de todo nuestra gente y que vamos a tener que ayudar en compensar, no sé cómo, no soy ni la persona más idónea para hablar de esto, pero tengo órdenes de decirlo.
N'estarem pendents de com convèncer l'Espanyol a l'afició i també a la premsa i, a més, evidentment, quan es pot jugar aquesta nova data, aquest partit, aquest Villarreal-Espanyol d'aquesta 26a jornada de Lliga. Recordem que ni Villarreal ni Espanyol juguen competició europea ni tampoc Copa del Rei, així que hauria de ser més fàcil trobar una data, tenint en compte també la previsió meteorològica. I encara en futbol, aprofitem com cada dimarts per repassar amb més calma, després del cap de setmana, l'actualitat d'alguns equips de casa nostra a la segona i tercera federació. A la segona federació masculina, Lleida ha fet oficial aquest mateix migdia l'arribada d'Íñigo Idiáquez com a nou entrenador en substitució de Marc García. Només els dos primers classificats ara mateix al grup 3, Sant Andreu i Europa, mantenen el cos tècnic. Va començar la temporada dels equips catalans de segona federació, amb l'estadi, recordem, de l'Espanyol B, que va incorporar mitjans de setembre Víctor Cea per substituir Ignasi Sanabra, que no tenia el títol requerit. Un Lleida que és setè a la classificació a 3 punts del play-off, que marca precisament l'Espanyol B, empatat amb el Terrassa, que diumenge va encaixar la segona derrota consecutiva que va frenar el seu progrés en les últimes jornades. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Nou pas enrere del Terrassa i davant un rival directe de cara a la promoció d'ascens. I és que els agarencs tenen assignatures pendents en aquest tram de temporada i és guanyar els equips rivals en aquesta promoció d'ascens. I és que el Terrassa, excepte ocasions comptades, no ha estat capaç de guanyar els 5 primers classificats. L'equip de Víctor Bravo també ha perdut un dels aspectes positius des de la seva arribada: encaixar gols, 3 en les últimes dues jornades. I això, doncs, preocupa, i de quina manera. Si això sumem també a les baixes de les darreres setmanes, el Terrassa en alguns moments pràcticament ha estat en quadre. Escoltem el míster del Terrassa Futbol Club, Víctor Bravo, valorant aquesta situació.
És una derrota dura, y más pues por lo cómo se ha dado, en el minuto que se ha dado. Creo que el equipo ha hecho lo que tenía que hacer en un campo pues tan complicado como este, con una hierba que está tan mal, pequeño. Es verdad que nos ha faltado ser más incisivos arriba, intentar pues poner más en apuros a su portero, pero vuelvo a lo mismo, este es un campo muy jodido, también ellos lo han tenido muy difícil, al final lo han hecho de un despiste nuestro de la estrategia, tenemos que mejorar, nos está costando muchos puntos la estrategia y bueno, es un punto débil que tenemos que fortalecer.
Doncs ara toca pensar en el proper rival, diumenge 12 del migdia, Estadi Olímpic de Terrassa, el rival, un altre rival directe de cara a la promoció, l'Espanyol B.
Gràcies, Miqui. L'Espanyol B és el que marca ara mateix el play-off. I a la tercera federació, el Manresa no va passar de l'empat diumenge al camp d'un rival de la part baixa, el Sabadell B, ara mateix en descens, un resultat que manté els del Bages quarts en zona de play-off, però ja molt lluny de l'ascens directe que ocupa el Reus Redis, el líder, i que tenen a 17 punts. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
L'empat al camp d'un equip en zona de descens torna a evidenciar que l'equip necessita millorar de cara a porteria. Aquest cap de setmana, fins i tot, el gol es va resistir des del punt de penal. Moja va veure com el porter rival li aturava la pena màxima. Miquel Azparren, entrenador del Centre d'Esports Manresa, explicava que cal retrobar-se amb la victòria per sortir d'aquesta mala dinàmica de resultats.
Que esto cuesta de explicar, pero cuando estás en una dinámica en la que no estás del todo, bueno, contundente o no estás del todo confiado en por venir de victorias, pues a veces igual cuesta más. Yo estoy convencidísimo que el equipo, en cuanto encuentre esa victoria, lo va a encadenar, que la gente de arriba va a marcar, que tenemos que centrarnos en seguir teniendo ocasiones como equipo.
Una altra mala notícia dels manresans és la lesió d'Alfa Bagayoko, un dels reforços d'hivern que millor havia aterrat al Bages. Ara el Centre d'Esports Manresa és quart a la classificació amb 38 punts i té només 2 punts de marge sobre la grama. El primer equip fora fora d'aquesta zona de promoció. Diumenge l'equip jugarà a casa contra el líder, el Reus.
Gràcies, Jordi, i ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat és el de Max Marcet per obrir la col·legiada del líder del grup 3 de la segona federació masculina, Sant Andreu, contra l'Olot, que s'ha endut el 49% dels vots. Ha superat les dianes de Ricardo Baz, del líder del grup 5 de la tercera federació masculina, el Reus Redis, de Justin, del Girona B, també d'aquesta tercera federació masculina, i de Bafó de 6è per donar la victòria al Sant Cristóbal, també en aquesta mateixa categoria, la tercera federació masculina. Recordeu que podeu recuperar els gols i votar cada dilluns el que us sembli millor a la nostra enquesta al compte dix@esportsenxarxa. En bàsquet repassem també l'actualitat d'alguns dels equips catalans a casa nostra de la segona FEP. El Club Bàsquet Prat ha guanyat aquest cap de setmana a Gran Canària en un partit especial, amb el retorn a les pistes del capità Potablava Quim Salvans, després d'una greu lesió de lligaments al genoll. El Prat Ràdio, Laura Prilló.
Aquest darrer cap de setmana el Club Bàsquet Prat va viatjar a Gran Canària on va endur-se una victòria en un partit molt especial, l'enfrontament de tornada del capità del conjunt Potablava Quim Salvans. El jugador Potablava va tornar a jugar després de la seva lesió de lligaments creuats, que l'ha tingut gairebé un any recuperant-se. Així ho explicava el mateix jugador.
Va ser molt especial, molt emocionant. Han estat exactament 322 dies des de que em vaig lesionar i ha sigut un procés que s'ha fet molt llarg i ha estat molt dur. I la gent del club sap que he posat tot el meu esforç per poder fer aquest retorn el més aviat possible.
Salvans torna a jugar i entrenar-se amb l'equip, el qual ha recuperat diferents efectius, excepte alguns com el dominicà Eusebio Suero, que encara continua de baixa. Tot i això, el capità veu a l'equip fort a falta de 7 jornades perquè finalitzi la fase regular, en la qual creu que caldria guanyar el màxim de partits possibles.
Jo crec que ara és el moment més important de la temporada. Ja comença a recuperar efectius, només falta en Eusebio. Veig, sincerament, tota la gent molt motivada i molt centrada en aquest possible playoff que estem a punt d'assolir. I bé, jo crec que tothom ara ha d'estar amb la mentalitat d'intentar obtenir una molt bona posició.
Ara mateix el conjunt pretenc es troba 6è a la taula classificatòria amb un balanç d'11 victòries i 8 derrotes. Aquest proper dissabte, Salvans tornarà a jugar a la pista del pavelló Joan Busquets contra el Sant Antoni, el segon de la classificació. Un partit que serà molt especial pel capità del Club Bàsquet Prat, que es retrobarà amb l'afició Potablava.
Gràcies, Laura. I també en aquesta part mitja de la segona FEP, el Salou afronta el tram final amb l'objectiu de mirar cap amunt i no patir, mirar més cap als play-off i no cap a la part baixa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
Tot és possible per al Club Bàsquet Salou de Jesús Muñiz. A falta de 7 jornades per al final de la Lliga, l'equip pot aspirar als play-off, lluitar per la salvació directa o, en el pitjor dels casos, disputar el play-out per la permanència. Això sí, el descens directe sembla una amenaça llunyana. Els salouencs van caure en l'última jornada davant l'Horta Godella per 72-84, en un partit marcat per un segon quart nefast amb un resultat de 8-17 que va condemnar els de la Costa Daurada. La superioritat física i la potència en el rebot del jove conjunt valencià van ser determinants. Ara, amb un balanç de 9 victòries i 10 derrotes, el Club Bàsquet Salou ocupa la 7a posició i es manté en zona de play-off. No obstant això, 5 equips es troben empatats amb només una victòria menys, 2 dels quals virtualment haurien de jugar al play-out per evitar el descens. El tècnic del Salou, Jesús Muñiz, explica com afronta l'equip aquest tram final de temporada.
Bueno, pues este tramo final de liga lo afrontamos con una ilusión tremenda, ¿no? Está siendo una temporada, mejor dicho, dura, porque, bueno, pues ya sabemos de las circunstancias que hemos vivido en cuanto a lesiones y que han dificultado mucho el trabajo del día a día, pero ahora mismo dependemos de nosotros mismos para ilusionarnos el volver a entrar a una zona a jugar unos play-offs.
El proper compromís dels salouencs és aquest proper diumenge a les 12 del migdia, a la pista d'un rival directe, el Benicarló, que té una victòria menys.
En handbol, el Freaking Granollers es juga avui al poder seguir viu en competició europea, la European League masculina, amb el partit de l'última jornada de la Main Round. Els ballesans visiten aquesta tarda la pista del Geoge danès, ara mateix segon classificat del grup amb 5 punts, i només els val la victòria per tenir opcions de ser com a mínim a vuitens de final. Escoltem el tècnic Antoni Rama.
Torna a ser una final, és l'última final per poder seguir vius i passar doncs, a la següent eliminatòria. Partit molt difícil, amb un equip molt complet, que corren, que defensen, que tenen molt bona porteria, amb jugadors amb moltíssim talent, ja els vam veure a Granollers. Sí que és veritat que a Granollers vam fer un partit molt complet i vam estar a les portes de guanyar i com a mínim s'hauria de repetir el nivell que vam donar a Granollers per tenir opcions.
Rama que elogiava això sí l'equip danès, que l'any passat va disputar play-off de Champions.
Ells també guanyen i tenen més valor encara a casa seva. Penso que la gent també els hi dona aquest puntet de més que tenen aquests equips nòrdics quan juguen a casa. Però bé, amb tota la il·lusió de poder seguir vius a Europa, amb moltíssimes ganes de que tot surti bé i de que no sigui l'últim partit d'aquesta temporada a Europa.
Recordem que els dos primers passen directament a quarts i el tercer del grup, que ara mateix és el Crien Suís, amb un punt més que el Granollers, jugaria una eliminatòria de vuitens de final. Els suïssos reben també aquesta tarda el líder del grup, el Montpellier, aquest Geoge Freaking Granollers, avui a 6:45 de la tarda. En hoquei patins, ja us ho explicàvem ahir, Jordi Bargalló va anunciar la seva retirada un cop acabi aquesta temporada.
Esperava que aquest dia no hagués hagut d'arribar mai, però us vull anunciar que aquesta és la meva última temporada com a jugador d'hoquei. Ha sigut un viatge únic i irrepetible. Em sento molt afortunat d'haver pogut viure la meva passió durant tants anys. I vull agrair a tota la comunitat de l'hoquei patins i, sobretot, als clubs que he pogut representar, així com les seleccions d'Espanya i de Catalunya. Ha sigut un honor enorme poder vestir aquestes samarretes, tan úniques i especials.
El sadorninenc, una llegenda d'aquest esport que encara juga al màxim nivell als seus 45 anys, el Noia, aquest curs, amb qui jugarà als quarts de final, recordem, de Champions masculina. En aquest vídeo de comiat agraïa també sobretot els clubs on ha jugat, el Col·legi Sant Josep, el Barça, el Liceu, l'Oliveirense, portuguès i el Noia, on tancarà, com dèiem, aquesta, la seva carrera. A més, també va agrair a la família i a tothom qui s'ha trobat en el món de l'hoquei.
M'agradaria agrair a tots els entrenadors i formadors que he tingut des de que vaig posar els patins per primer cop i a totes les persones que he conegut en el transcurs d'aquest viatge tan màgic. Vull agrair als meus pares per haver-me inculcat l'amor cap a aquest esport i acompanyar-me sempre i fer-me costat. I per acabar, també mil i una gràcies a la Gina i al Jordi per haver-me deixat gaudir de la meva passió i acompanyar-me sempre en els bons moments i ensenyar-me que els moments no tan bons al seu costat sempre han sigut millors. Moltes gràcies per tot i visca l'hoquei!
Jordi Bargalló, que ha guanyat 3 Copes d'Europa, 2 Copes Intercontinentals, a més de campions del món amb la selecció espanyola, sent nomenat millor jugador del Mundial del San Juan de l'Argentina 2011 i 2 vegades MVP de l'hoquei Lliga masculina. El proper repte és la Copa del Rei, com dèiem, que arrenca aquest dijous d'aquí 2 dies, el Joan Ortoll de Calafell. El Noia juga contra el Barça, ni més ni menys, un dels grans favorits, dijous a 8:45. Abans, també dijous, obrirà la competició el partit del Pons Lleida contra l'Alcoi, un Lleida classificat també per a la Final Four de la Europe Cup masculina amb la semifinal catalana contra l'Igualada. Una Final Four, 6ena, que disputarà el conjunt lleidatà que vol el club vol acollir a la capital del Segrià a finals de març. Ho ha ullit a ràdio, Sergi Guiu.
Així ho ha expressat el president del Pons Lleida, llista Enric Duc, i ha assegurat que vol parlar amb l'Ajuntament per tal de dur-ho a terme. L'escoltem.
Vull fer una trucada a l'alcalde de Lleida, presentar-li i donar-li la possibilitat de que hi ha opcions de poder-la demanar. Jo crec que seria un gran què. Seria la quarta que faríem aquí i, bé, vist l'experiència de les altres, crec que és una bona opció. A partir d'aquí és l'Europe Cup qui ha de decidir, però jo crec que Lleida és un espai idoni per una Final Four. Amb tothom que hem parlat de les altres organitzacions sempre ha estat un 10. Els números han sortit, han quadrat. A la ciutat de Lleida, econòmicament, no li ha suposat res, tot el contrari, sempre hi ha hagut alguna cosa de benefici, i el ressò i tota la publicitat que es fa és impressionant.
De fet, des del consistori ja han confirmat que ajudaran al club perquè pugui Lleida i el llista acollir aquesta Final Four de l'Europe Cup. Una Final Four que se serà el 29 i el 30 de març. Els rivals seran l'Igualada i el Tomar i el Ribadave portuguesos.
I en waterpolo, també us ho explicàvem ahir, tindrem un emparellament català als quarts de final de la Champions femenina. El Club Natació Sant Andreu i l'Assolim Mataró s'enfrontaran entre ells amb l'anada a Barcelona i la tornada a la capital maresmenca. Això ha determinat el sorteig que es va fer, com dèiem, ahir al migdia a Zagreb, a Croàcia. El vigent campió, l'Estrelpul Sabadell, jugarà contra la Limos Grec amb la tornada a casa, a Can Llong. Els partits d'anada jugaran el 22 de març, la tornada de la setmana següent, el 29 de març. Ràdio Sabadell, Oriol Ferran.
L'anada serà a Can Llong el 22 de març, a 2:15 del migdia, i la tornada una setmana més tard a Grècia. En cas de passar, el rival a les semifinals de la Final Four seria el guanyador del Bouliagmeli Olympiacos. El tècnic David Palma valora positivament el sorteig, però lamenta no tenir la tornada a casa pel fet d'haver acabat primeres de grup.
Penso que hem tingut sort amb el sorteig. Crec que Calimos dels segons era un rival que ens podia anar molt bé, tot i que tenim el factor camp en contra, no? Juguem primer aquí a casa i hauria de ser potser al revés, no? És algo que l'Helen potser hauria de mirar i revisar i fer el canvi, no? És un partit d'anada i tornada, sabem que ja tenim molta experiència, que els quarts sempre són difícils, haurem de fer molt bona feina aquí a casa nostra, intentar anar amb un avantatge ampli a Grècia i res, aconseguir la classificació per a Final Four.
A l'altre costat del quadre, Sant Andreu Mataró i Horizonte Ferencváros.
Gràcies, Oriol. I abans d'acabar, ahir el banyolí Oriol Cardona va guanyar fent en tàndem amb l'esquiadora de Sierra Nevada, en Alonso, la plata al Mundial de Suïssa d'esquí de muntanya, d'esquí nòrdic, i el bitllet per als Jocs Olímpics, per tant, d'hivern del 2026, quan es disputaran a Cortina d'Ampezzo, Itàlia. En declaracions a Sport 3, Oriol Cardona assegurava que es podia somiar en una medalla olímpica.
No podem, hem de somiar. Jo crec que s'ha de fer, tenim un bon equip, hi ha molta motivació, la feina s'està fent molt bé i moltes ganes, així que clar que hem de somiar.
Siempre lo digo que tengo una confianza ciega en Uri y sabía que era capaz de poder hacer lo que ha hecho, de recuperar, y al final mira menos de un segundo, así que muy contenta.
Dijous, Oriol Cardona participarà a la prova d'esprint en aquest Mundial, mentre que la ceretana Laia Sallés ha guanyat avui mateix el bronze en la prova vertical en categoria júnior. L'escoltem també en declaracions a Sport 3.
Ja portem mig campionats del món i bueno, no podria estar més contenta. Al final he estat aquí amb gent que s'està especialitzant en verticals i jo vaig córrer ahir, aleshores, si tant jo com el meu company, que també queda tercer, estem supercontents.
És la segona medalla per Sallés, com sentíem, que ahir es va endur l'or al relleu mix júnior amb el granadí Gonzalo Casares. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
1, 2, 3, 4, 5,
Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Yeah, yeah. It sounds suitable like a gentleman. Every time I talk to you, I get lonely. Every time I walk down this road, is it really that hard? Try to call me. Yeah, I know you're on airplane mode. Right now, I won't back down. I'ma turn this all around. What you want me to do? What to say? What to feel? Where to go? 'Cause I know real slow, I'm a pro. Baby, I don't mean to brag, but tonight it's going down, down. But you don't know yet. I'ma be the one who's taking you home tonight. I don't care what you say, honey. I don't care who you're with, lady, but I know what I want, and what I want, what I want is right here with me now.
Bona tarda, bona tarda, Agustí.